A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Nosaltres els diem el global, que el global és el que s'explica. L'estudi que es va presentar ahir conclou, per exemple, que Sant Joan fou la data que va rebre un major nombre d'arribada de turistes, amb un total de 16.349 persones. La destinació Sitges obté una valoració global que seria un excel·lent. Si contem en què els excel·lents anaven del 8,5 per amunt, doncs un excel·lent, un 8,6 sobre 10. Cira Puig, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Ben retrobada, Cira.
Sí, ara ho pensava, dic, feia temps que no ens veiem i dins d'un estudi crec que també feia molt, eh?
Però molt. Començo per aquí. Es defineix d'aquesta manera una jornada d'intel·ligència turística?
Sí, és una terminologia que és correcta perquè dins de l'àmbit turístic tot el que s'està estudiant a través de les dades, és a dir, de l'obtenció de dades per poder prendre decisions i no basar-se en base a la intuïció, és a dir, veureu que molts resultats, que també és la gràcia, no et segueixen una lògica. Hi ha alguna dada que ens pot sorprendre, però al final tot té una lògica. I el que també és interessant és que aquí analitzem a través de diferents plataformes i veurem com totes es van vinculant, no? I ens donen un relat de tota la història del viatge. I el que s'anomena intel·ligència turística és precisament anar obtenint tota aquesta informació i utilitzar-la amb intel·ligència.
D'acord,
és a dir,
o sigui,
estudiar-la...
La disciplina que estudia tot el que es treu a partir de les dades i com interpretar-ho correctament.
Exacte. I utilitzar-ho, no? I saber-lo utilitzar correctament, no sé si és la paraula... perquè al final no hi ha ni una dada que sigui bona ni una dada que sigui dolenta, sinó depèn de per què l'utilitzis, no? I quin sigui el teu objectiu.
Segurament una de les coses que més ens ha cridat l'atenció, i no sé si els oients, i no sé si això també serà una tendència en el futur, és a posar límit a algunes xifres molt grans que donàvem, com quan parlàvem de carnaval o de grans manifestacions, i resulta que sí, que ve gent... però aquells 300.000 que assenyalàvem sempre o aquestes quantitats tan generoses, a la vida real, i d'acord amb les xifres, no són així. Segurament per molts diuen, home, sí que ha vingut gent per Sant Joan, però com que estàvem acostumats sempre, que parlàvem de 50.000, 60.000, 16.349 persones, respecte a com teníem quantificada la quantitat de gent que venia a Sitges, pot resultar una xifra baixa.
De fet, aquestes 16.000 persones són les arribades que hi ha aquell dia. Sí que és cert que precisament un dia 23 de juny, que és un dia que encara és laborable i que no és en plena temporada turística, la xifra no augmenta excessivament si comptem els residents, els visitants, la gent que està de pas. És només la xifra d'arribades de turistes d'aquell dia. Si ens anem a la xifra màxima de persones que en un dia poden passar per Sitges, que ara just abans de venir mirava aquesta xifra, l'hem trobada el 14 d'agost, que aquell dia hi havia a Sitges concretament 263.000 persones. És a dir...
La vigília de la Mare de Déu d'agost a Sitges hi havia 263.000
persones. Van passar per Sitges.
Exacte,
van passar per Sitges. És a dir, que si algú ve amb cotxe, desencotxa algú i marxa...
Ha passat.
Va? Quan nosaltres diem passar, vol dir que en qualsevol moment les antenes el detecten, ni que vingui de, per exemple, Sant Pere de Ribes a buscar el tren per anar a Barcelona o anar a un altre lloc.
Això sembla com les audiències de les plataformes, eh? Si has estat 2 minuts mirant El Juego del Calamar, formes part de la llista de l'audiència...
A partir dels 10 minuts.
A partir dels 10 minuts d'estar de Sitges...
A partir dels 10 minuts comptabilitza, perquè en un inici, quan vam començar a treballar, ens sortien encara xifres molt més altes. I dèiem, aquí hi ha alguna cosa que no funciona. Clar, al final són xifres i són deteccions per antenes. Llavors ens detectava la gent que passava per l'autopista i la gent que passava en tren. Per tant, era gent que passava però que realment no venia a Sitges. I llavors hem establert com a límit 10 minuts. És a dir, si tu no estàs més de 10 minuts esperant el tren o desencotxant algú, per dir d'alguna manera,
no comptabilitzes.
No. Però si t'estàs 11 minuts a Sitges per fer qualsevol cosa, ja comptabilitza.
I ara, precisament, per tots vostès i per nosaltres... Tot això que està explicant la Cira respon a un sistema i a una metodologia de treball que és la metodologia dels darrers temps.
Exacte.
Com funciona això?
Nosaltres en l'exposició que vam fer ahir vam creuar o vam intentar explicar 5 estudis diferents i cadascun té la seva pròpia tecnologia. D'una banda, vam donar dades del gestor estadístic de les oficines d'informació turística, que és una eina que posa la Direcció General de Turisme per recollir dades de totes les oficines de Catalunya. Així ells tenen totes les dades i nosaltres extraiem les pròpies de Sitges per saber quantes persones passen per l'oficina, quin percentatge d'homes i dones, la seva procedència i què demanen. Aquesta és una tecnologia. Una segona tecnologia que va a través d'algoritmes és la reputació online, és a dir, s'extreuen les opinions que deixen voluntàriament les persones a plataformes com TripAdvisor, Booking i Google. L'any 2020 i els tres primers mesos del 21, que és fins on tenim recollit ara, sí, tenim un total de 52.999 opinions. Llavors, això és una tecnologia a través d'algoritmes que va traient tota aquesta informació.
D'acord, és a dir, d'aquestes 52.000 i escaig opinions que diferents persones han deixat en aquests tres portals concrets sobre Sitges, establiments, hotels, serveis...
Hi ha més de 600 actius analitzats.
Entesos.
És a dir, s'analitza platja per platja, qualsevol comentari que faci referència a un comerç, a un restaurant, a un hotel, a un museu, a una platja, a un carrer, tot...
Quan la Cira parla d'algoritmes, ens referim a tots aquells programes informàtics que destrien les informacions per després fer mitjanes de valoració de cadascuna d'aquestes, diguem-ne, serveis o hotels, etc, etc.
Exacte.
Això seria la segona font de dades.
Seria la segona font de dades. Després tenim una tercera font de dades, que és el que ens dona el Tourism Data System, que és un programa de la Diputació de Barcelona que treballa amb Eurecat. Eurecat és el laboratori turístic de Catalunya que està situat a Vilaseca. Llavors, Diputació posa el projecte i Eurecat posa la tecnologia. Aquesta és una plataforma que els hotels posen lliurement la informació de la seva ocupació i del seu preu. Llavors, sempre ha d'haver-hi un mínim d'establiments que introdueixin la informació perquè nosaltres, com a destinació, la rebem anonimitzada, que es diu, no? Que no sabem exactament de quin hotel estem parlant. Per aquest motiu, per exemple, no podem extreure informació dels càmpings, perquè com que Sitges només té dos càmpings, seria massa fàcil saber de qui estem parlant.
D'acord. Però és a dir, el que suposo que es pot saber a través d'aquest aplicatiu és la categoria de l'establiment?
Estan dividits per categories.
Això sí, no sabem l'establiment, però sí la categoria de l'establiment.
I 4 i 5 estrelles, com que només tenim un establiment de 5 estrelles, ho tenim agrupat en una sola categoria.
D'acord. Aleshores s'entén que l'establiment arriba a un determinat acord pel qual, sota la seva pròpia responsabilitat, va enviant les dades, que s'entén que són dades certes, en aquest aplicatiu, que després, una vegada més, les interpreta i les destria.
Exacte. A canvi, l'establiment que introdueix les seves dades, ell rep el comparatiu de la seva categoria d'hotel amb la resta d'hotels de la mateixa categoria de la destinació, sense saber quins,
sí,
rep un comparatiu amb el total de la destinació i, si no vaig errada, això no, crec que també rep un comparatiu d'altres hotels de la mateixa categoria de Catalunya. Per tant, ell dona la informació, però a canvi rep també comparatius que el poden a ell ajudar a gestionar.
D'acord. És evident que estem en el món de les dades, eh?
Exacte.
Per aquells que diguin, estem parlant de turisme, doncs coneixem la Cira des de fa molts anys i ens sembla que mai ha parlat tant de números.
Exacte.
Com fins ara. I això que portem només tres, sí, de les cinc fonts de dades amb les quals s'ha treballat. La quarta.
La quarta, telefonia mòbil. Nosaltres estem treballant a través d'Orange i ells també a través de les antenes de telefonia mòbil. Qualsevol mòbil que arriba a Sitges i té activitat, doncs el van detectant
sigui
i el van processant.
No? Sí,
ells detecten Orange i les subcategories de companyies que tenen i tots els telèfons internacionals, perquè amb totes les companyies internacionals, per tema del roaming, hi ha acord. Llavors, ells aquí sí que extreuen, la globalitzen. Ells tenen una quota de mercat i extrapolen, ara no surti la paraula,
entesos,
extrapolen per arribar al 100% de fiabilitat.
És a dir, una vegada més, hi ha un programari que interpreta aquest nombre de dades respecte a la posició percentual que té la companyia.
Exacte.
Dins del món de la telefonia mòbil.
Exacte. Per això també diem que totes les dades, al final, les hem de prendre com a referència i com a tendència, i els números absoluts, tenir-los això en compte, però no prendre'ns al peu de la lletra, perquè, per exemple, no, un telèfon mòbil està associat sempre a una família, quan tu, no, et
sí,
dones
sí,
d'alta, si tens fills o no tens fills. Jo, si ara em moc, jo tinc dues nenes i me'n vaig a Barcelona a reunions, a mi em detectarà i segurament l'algoritme comptarà que vaig amb dos menors o amb un. perquè això és impossible que ho detecti. Per tant, sempre hi ha aquestes variants que s'han d'encaixar...
Que formen part del marge d'error, aleshores, amb el qual després es treballa.
I que nosaltres tot això s'ha de tenir en compte, no? Com el que deia abans de l'autopista, a l'hora d'interpretar les dades, al final has de tenir en compte tots els paràmetres per ser el màxim fiable possible. I el que sempre diem, no?, que a vegades hi ha dubtes d'aquestes dades per aquestes qüestions, però mai hem tingut fins al moment, no?, una tecnologia tan fiable o una metodologia com la tenim ara.
És clar que estem lluny, bé lluny, a anys llum de el noi o la noia amb l'enquesta.
Exacte.
Escolti'm, què he trobat millor, què he trobat pitjor, què no sé què.
Que la tenim encara, eh?
Ara en parlarem de tot
encara
això.
Encara la tenim.
Cinquena font.
Cinquena font, que aquesta és la que és nova d'aquest any per nosaltres, que l'hem treballat amb una plataforma que es diu Mabrian, que analitza les targetes del BBVA. Per tant, aquesta controla la despesa que es genera al municipi a través d'aquestes targetes de crèdit, però només de BBVA, i les targetes internacionals que passen en datàfons BBVA. Aquesta és l'única tecnologia que no ens permet extrapolar, que ens hem de quedar amb que és una mostra.
D'acord.
És una guia.
Però entenc, Cira, que esclar, això és un punt de partida, perquè en el futur, de la mateixa manera que en el cas de la telefonia mòbil es tenen dades d'Orange, està clar que en el futur es pot establir convenis amb altres companyies,
exacte,
amb Movistar, amb Vodafone, de la mateixa manera que amb les targetes bancàries, amb la Caixa, amb el Santander, amb qualsevol,
exacte,
entitat financera.
Exacte, qualsevol que vulgui entrar en aquest joc, per dir-ho,
sí,
d'alguna manera, i fins i tot que entre elles arribin acords, no?, per oferir un producte més ampli.
Aquestes fonts de dades són homologables a nivell europeu, a nivell... És a dir, tots els països fan servir fonts de dades d'aquest tipus. Quan nosaltres parlem de les dades que ara ens comentarà sobre Sitges, diguem-ne, poden ser avaluables des del mateix punt de vista o amb fonts semblants com les poden tenir a França o a Alemanya o a altres països?
Sí, cadascú utilitza les seves companyies o les seves empreses, però és la tendència...
És a dir, és una metodologia que està,
sí,
utilitzant tothom.
Sí, sí. Per exemple, nosaltres hem estat treballant amb una consultora per un estudi de capacitat de càrrega, que també treballa amb moltes dades, i de fet és una consultoria validada i la seva metodologia per l'Organització Mundial de Turisme. Per tant, estem en tendència i estem dins de la metodologia que s'està utilitzant a nivell mundial per l'anàlisi turístic.
D'acord. Hem parlat d'aquestes 5 fonts que generen tot un seguit de dades. Què es fa amb les dades d'aquestes 5 fonts?
Difícil, eh? Aquí cada plataforma, a més, té un dashboard que se'n diu, que és una plataforma per mostrar-te les dades. Ells les treballen en brut, però a nosaltres, si ens donessin aquestes dades en brut, no seríem capaços d'interpretar-les. Llavors, les posen en un programari,
sí,
que tu puguis visualitzar.
D'acord.
Què és el que està passant.
És
algunes
dir,
en temps més real i les altres més a passats uns dies.
A Turisme hi arriben, per dir-ho d'alguna manera, els resultats finals ja...
Processats
de cadascuna d'aquestes 5 fonts.
Per separat. Exacte, que per nosaltres el proper pas seria dir el que en diem un dashboard integrant, no? Tenir una plataforma que integrés totes aquestes dades i la tasca que estem fent ara nosaltres de creuament i d'interpretacions fos més fàcil perquè ja tenim un sistema informàtic que faci aquesta feina prèvia.
O sí, el que entenc, Cira, és que ara la regidoria de turisme el que fa és... creuar,
exacte,
les dades d'aquestes 5 fonts per arribar a unes conclusions finals.
Exacte. És a dir, nosaltres en la presentació que vam fer ahir, primer vam donar aquestes dades per separat, unes primeres dades, perquè al final són tantes les dades...
És que és el que anava a dir, és una bogeria això, eh?
Has de saber què vols i per què ho vols, no? Al final la tecnologia és una eina, però el que és important i també és una mica intel·ligència saber exactament a on vols anar a parar i per què ho necessites. Llavors analitzes les dades que per tu són claus... I ara ja no sé per què t'ho explicava, això
no,
era la pregunta.
Bàsicament per tota aquesta feina que suposa la interpretació i creuar les dades de 5 fonts diferents.
Exacte, el que et deia, això. Doncs primer vam exposar els diferents estudis per separat i després vam fer una mostra de 5 mercats, com podíem creuar aquestes dades i a partir d'aquí quines conclusions en podíem extreure. No? Un exemple, ja després si vols ho expliquem, hi ha mercats que donen uns resultats i dius, amb aquests resultats són bons o són dolents? Doncs depèn de quin sigui el teu objectiu. Vols volum o vols qualitat, per exemple? I allà tens la mostra, quins mercats et donen volum però tenen menys despesa amb aquest creuament o quins mercats són minoritaris però és que cada persona que ve d'aquest mercat tens un retorn de la inversió molt més potent. Per tant, al final ara, aquí Sitges... crec que ha de decidir la seva estratègia com vol actuar, quin vol que sigui el seu turista del futur, quin model de ciutat volem, i a més amb totes aquestes dades no només són vàlides a nivell de promoció turística o d'organització turística, sinó també de gestió del municipi, perquè si ara quan no parlem que el dia que passen més persones per Sitges passen 263.000 persones, més o menys, igual això fa que s'hagi de canviar el sistema de neteja, el sistema de seguretat i els dies de menys afluència, no? És a dir, al final tens tot unes dades que et pot ajudar a optimitzar l'organització de la destinació.
És que ara et anava a preguntar, perquè és clar, hem agafat, i no en donarem massa de xifres, perquè per no inflar-los al cap, però ens hem quedat amb aquest Sant Joan de 16.000 persones, que la Cira ens ha dit, és el nombre de persones que passa per Sitges.
No, 16.000 és el número de turistes,
perdó,
que
són turistes, que dormiran. De turistes que dormiran a Sitges. Després teníem aquestes 260.000 del 14 d'agost, que són les que passen per Sitges, o sigui que si estan més de 10 minuts.
Exacte.
Que si estan més de 10 minuts. I després tindríem aquest 8,6, que és la nota mitjana de valoració de la destinació. Ara, si et preguntéssim, si s'hagués de fer una radiografia a partir del que han donat les dades sobre Sitges, del perfil de turista que ve, del nombre de turistes que ens venen, si és una qüestió que ens ha de preocupar d'alguna manera o no, has tingut alguna sorpresa?
No, en general no.
És a dir, aquella imatge que pot tenir tothom, no? És que Sitges ve molta gent. Les dades ho corroboren.
Exacte, pensa que tenim entre càmpings, hotels, 7.500 places hoteleres d'allotjament a partir d'aquí. No? Extrapola, si ens arriben 16.000 persones que dormiran a Sitges aquell dia.
Està clar, i tenim 7.500 places.
Doncs a partir d'aquí vol dir que estan en habitatges d'ús turístic, per exemple, que estan dormint a casa d'amics. On dormen exactament jo no ho puc saber, però sí que ho puc creuar amb l'ocupació, que no tinc avui la dada, però sí, per exemple, sí. Però el dia 23 de juny, quina ocupació teníem d'hotels? No, sobre les places ofertades, i podríem veure quanta gent ha dormit
nit en hotels.
En hotel el 23 de juny, per exemple. Llavors, les altres, on són? Per posar un exemple, estan en càmpings, estan en habitatges d'ús turístic, estan a casa de familiars, a casa d'amics...
Com ens deies, l'avantatge de les xifres és que no tenen discussió, o en tenen poca. Jo us dic que han vingut 16.000 persones per estar-se aquí a Sitges.
Exacte, i com que són...
I us dic que tenim 7.500 places hoteleres. Molt bé, doncs ens en queden encara 8.000 que en algun lloc han anat a parar.
Exacte. Per tant, nosaltres per això, per aquest motiu també, per fer aquesta feina que donen unes xifres que duen a pensar i a replantejar-se moltes coses, que crec que és la seva funció, també, no, que la jornada d'ahir vam fer tota una primera part de presentació de partners, de que totes aquestes empreses expliquessin la seva metodologia, perquè veiés que estem treballant amb empreses punteres, és a dir, que són dades que són fiables, que s'estan treballant amb molta cura i que tota la desviació que pugui haver és la desviació que la tecnologia en aquests moments no ha pogut resoldre.
Entenc, Cira, que ha passat, no sé si dir més o menys a la història, aquell percentatge d'ocupació que sempre es feia valer, doncs hem tingut un 90% d'ocupació. Ara és massa poca cosa davant de tot això, no?
És el que pots tenir més d'immediat. Per exemple, nosaltres a través del Tourism Data System sí que tenim l'ocupació, i també és curiós perquè, per exemple, sí que veiem que al mes d'agost els hotels de 4 i 5 estrelles tenen un 92% d'ocupació, però generen el 73% de pernotacions, no? Llavors, anar creuant tot aquest tipus de dades i anar reflexionant de què volen dir, doncs et pot també anar traient el perfil del turista.
Des d'un punt de vista estrictament vinculat amb les xifres, ens hauria de preocupar alguna cosa? Com a destinació?
Jo crec que ens hauria de preocupar el futur, no? Desitges de quin turisme volem i cap a on volem gestionar la destinació. Com volem que en el futur Sitges sigui conegut i reconegut. I a partir d'aquí, totes aquestes dades són les que ens han d'ajudar a fer aquest recorregut.
Perquè, és clar, en la nota de premsa s'esmenta les paraules del regidor apostant més per la qualitat, per dir-ho d'alguna manera, que per la quantitat. El que passa és que també és cert que hi ha moltes persones que ens diuen, esclar, com controles la gent que et ve?
Això no ho pots controlar.
No ho pots controlar.
Tu no ho pots controlar. Tu pots
com a destinació no pots frenar la quantitat de gent que et ve.
Tu pots fer accions, no?, perquè vingui un determinat públic, però al final les persones som lliures de moure
clar,
i
no pots fer accions perquè no te'n vingui un determinat.
Exacte, no? Pots planificar o si per exemple tu deixes de fer publicitat o de promoció en un mercat o en un segment, doncs com que rebran menys input sobre Sitges, doncs en principi hauria de reduir la seva tendència a venir cap aquí, no?
Perquè entenc, Cira, que totes aquestes dades dibuixen també un perfil de
exacte,
visitant.
Exacte.
Un perfil fins i tot econòmic, de capacitat econòmica, de...
A nivell econòmic com a tal, no el tenim analitzat, però sí que les xifres et donen, no?, quin és el preu mig dels hotels, per
entesos,
tant ja veus que hi ha una certa capacitat econòmica. També amb l'estudi que hem fet nou d'aquesta mostra de la despesa, si per exemple el que dèiem de diferents mercats que creuàvem, no?, els francesos, aquest any hem tingut així a grans números, que algú em disculpi si després es despenja l'estudi i m'equivoco d'alguna,
no,
perquè estic tot de memòria,
no
però si no sóc exacte.
No, només volem saber tendències.
Si el 70% de turistes que hem tingut aquest any són nacionals i el 30% són internacionals, d'aquest 30% internacionals, el 30% són francesos, però han generat el 7,5% de la despesa internacional, que també és un 30%.
D'acord, o sigui, han gastat...
Més aviat baix,
més
perquè
aviat
han
baix.
Generat el 30% de les pernotacions, però en gas són els responsables del 7,5% de la despesa.
Està clar, que han generat poca despesa.
En canvi, els americans són el 4% dels que han generat les pernotacions internacionals, però han generat el 2,5% de la despesa. Per tant, són dues xifres que estan molt properes. Per tant, des d'un punt de vista econòmic, de sostenibilitat en la destinació i de retorn...
Ens convenen més americans.
Ens convenen més... Ara... Si el que vols és volum
per
és omplir ja tots els hotels, potser te n'has d'anar als francesos, però aquí per això et dic que no hi ha ni dades no, ni certes, ni bones ni dolentes. Jo el que et dic des d'un punt de, és que hem de tendir cap a la sostenibilitat, però mai perdent la competitivitat, és a dir, al final el 27% del PIB de Sitges és el turisme.
Això és una balança complicadíssima.
Exacte. I que mai estarà ningú content,
mai,
no?
Està clar, està clar.
I a més, quan parlem de sostenibilitat, les noves tendències és que no estem parlant només de medi ambient, estem parlant precisament de sostenibilitat mediambiental, però també econòmica, del territori, social i cultural. És a dir, vol dir que s'ha de tenir en compte el resident, la seva opinió, s'ha de vetllar perquè qui viu a Sitges se senti còmode amb la gestió turística del municipi.
Això abans segurament no era tan present, i ara cada cop és més present. Eh?
Sí, sí.
Ara et preguntaré per allò de la turismofòbia, però la Cira ho ha dit dins de totes les xifres, el 27% del PIB de Sitges és el turisme?
Sí, i el 34% dels llocs de treball, això és previ pandèmia, eh? El 34% dels llocs de treball generats a Sitges depenen del turisme.
Del turisme, i el turisme és el 27%
del PIB.
Del nostre PIB.
Sí, és una xifra molt alta. És a dir, al final, no, és poc, és molt, és molt. És a dir, em sembla que un Barcelona està al 15, per exemple, ho
sí,
estava...
Sí, esclar, si hem d'agafar allò valor, és molt.
És molt.
Vaja, és un terç del total.
I pensa que després la majoria, altres són serveis bàsics, són les escoles, són el centre med, vull dir, que és un molt alt.
En paral·lel, com feia anys enrere que no era motiu de debat, aquesta certa reactivitat, el que significa, no sé si dir la part més exagerada del fenomen del turisme, de multituds, etc, ha generat un, diguem-ne, no sé si dir un rebuig, però una certa malfiança, un recel, no?
Sí, també, de fet és una
això tot
una tendència, sí, una tendència bastant general. Mira, just divendres al vespre,
és que gairebé diguem-ne que és una tendència que demostraria allò que ens deies, que la balança de la sostenibilitat no està ben equilibrada.
No, és molt difícil equilibrar-la, però jo crec que ha de ser els objectius de les administracions. I aquí sí que és una feina que s'ha de fer des de l'administració, perquè és planificació i donar eines per poder arribar a aquest equilibri.
T'he tallat, ens parlaves del divendres.
Divendres al vespre es donava inici a la Setmana de Turisme Industrial i vaig anar a moderar un debat precisament de les tendències en turisme. I es parlava i tot es focalitzava sobre la sostenibilitat i el reportatge base del debat parlava de ciutats com Madrid, Barcelona, Tenerife i l'Aragó. I el que parlava és de desestacionalitzar, de desesponjar les destinacions, de diversificar el producte, és a dir, al final tots viatgem, no? Tots seguirem viatjant, Però el que hem de fer és que aquesta tendència a viatjar, que a més ara turista també ha agafat com unes connotacions negatives, no? Ara molta gent vol utilitzar que és viatgera, no? Perquè sembla que no sigui
perquè
tan...
Perquè no li diguin que és turista, eh?
Tan dolent. Al final el que hem de vetllar és perquè les destinacions tinguin aquest equilibri i que tothom pugui conviure en pau, perquè jo avui soc resident a Sitges i em pot molestar alguna conducta o que en algun moment determinat hi hagi molta gent, però és que demà jo soc turista d'un altre indret i en els residents i els locals d'aquell lloc també pot ser que els molesti la meva presència. Llavors el que hem de vetllar és perquè hi hagi aquest equilibri i que al final, jo crec que això és importantíssim, que el resident se senti orgullós de ser una destinació turística, que aprofiti les oportunitats, que al final tingui més beneficis ser una destinació turística que inconvenients, que tu acceptis els inconvenients que et puguin generar perquè al final tens més beneficis, perquè en el cas de Sitges, no?, quan també hem fet enquestes als residents, doncs els que estan contents que hi hagi turistes, per què els agrada? Doncs perquè hi ha més activitat cultural, perquè hi ha més esdeveniments, perquè hi ha més diversificació cultural, no?, de diferents nacionalitats, més diversitat.
Hi ha vida, vaja.
Hi ha vida. Per què Sitges? Que el fet, quan a les enquestes que seguim fent, quan els turistes els preguntem per què venen a Sitges, ens diuen per què a Sitges. És a dir, no ens diuen perquè vinc a la platja, perquè vinc al passeig, perquè vinc al parc del Garraf. La pregunta que més ens
del
responen
per què vens
és per què Sitges. Perquè Sitges té una mica
pel,
de tot,
pel concepte,
aura,
diguem-ne,
exacte.
Pel que...
Sí, sí, i això és el que no hem de perdre.
Per tant, en aquesta balança, diguem-ne, de moment estaríem bé des del punt de vista de la percepció,
sí,
de moltes persones que venen aquí perquè s'hi troben o hi troben unes qualitats o un entorn o uns inputs que els agraden especialment.
I per això ens donen un 8,6 en les enquestes i un 8,4, que també és molt alt, en reputació online espontani, perquè el 8,6 respon a una pregunta, per tant...
D'acord.
I en canvi el 8,4 és espontani. Segueixen sent molt altes totes dues.
Dues qüestions finals. Tens la sensació que se'ns valora més des de la percepció externa que no pas els propis vilatans amb nosaltres i el poble?
Això sempre.
Sempre?
Sempre.
Això passa a totes les ciutats?
Amb la gran majoria.
En la gran majoria?
Jo mateixa. A vegades em moc per Sitges i veig coses que no m'agraden i m'angoixen i penso, ostres, i això... I després veus les enquestes...
I dius...
Exacte, no? Sí, jo crec que sempre. Tant segurament, el tema de gestió...
Probablement perquè quan anem a viatjar ja tenim una predisposició, diguem-ne, a veure positivament les coses, totes.
Exacte, sí. Sí. I és més el client nacional, que jo creiem que també quan viatges a prop també ets més crític. I en canvi, quan te'n vas... I això també reflecteix, amb tots els comentaris. Com de més lluny són, més positius són els comentaris. Més relaxats, suposo. O ja que vas lluny, no? Dius, bueno...
Ja és una destinació d'aquelles que d'entrada m'ha d'agradar perquè hi he deixat aquí també molts esforços, etc.
Sí, sí.
I la segona, com que està en motiu de reflexió també els darrers dies aquí, n'hem parlat fins i tot amb el professor Donaire, en diferents estudiosos del turisme, tens la sensació o hi ha la sensació generalitzada que cal deixar anar una mica l'accelerador, que la indústria turística ha apretat massa l'accelerador i cal que el deixi anar una mica?
Jo, més que apretar o deixar anar, és canviar una mica el concepte. És a dir, jo crec que hem d'anar a polítiques o a gestions de més mig-llarg termini i no intentar... No només mirar el dia d'avui de ser el màxim efectiu, sinó d'una llarga trajectòria, pel que dèiem una altra vegada, per la sostenibilitat i per la supervivència de totes les destinacions, per no cremar-les.
10:38. Mai hem tingut una radiografia tan precisa com ara. Això està clar.
Exacte, i més precisa que la tindrem, perquè d'aquí... És a dir, nosaltres aquí hem fet una primera extracció de dades i ara el que estem treballant és en un informe per donar taules molt més completes i llavors que cada persona que ho vulgui consultar es pugui focalitzar en els seus interessos.
La Cira està a turisme, havia fet periodisme i potser haguessis hagut de fer estadística. Perquè mai hem parlat tant de números, però darrere d'aquests números hi ha veritablement el futur, la definició del futur del turisme Sitges. Cira Puig, gràcies.
A vosaltres per convidar-nos.